Hola, com esteu? Benvingudes i benvinguts de nou a La por com a camí. Avui tenim amb nosaltres en Francisco Villar, el doctor Francisco Villar. Francisco, com estàs?
Hola, bona tarda a tothom. Molt
Bona
bé.
tarda i benvingut. El doctor Francisco Villar va fer la seva tesi doctoral sobre la conducta suïcida en menors. I actualment coordina el programa d'atenció a la conducta suïcida del menor a l'Hospital Sant Joan de Déu. És un programa en el que porta treballant des de l'any 2013. I recentment, Francisco, has publicat, a més, un llibre que es diu Morir antes del suicidio. I m'agradaria, si et sembla, començar a parlar a partir d'aquí, a partir del llibre i a partir d'una anècdota que vas viure fa molt poquet, per Sant Jordi, quan estaves signant llibres. Perquè em sembla que és una conducta, no?, que d'alguna forma exemplifica alguna cosa referent al que parlarem avui, no?, sobre el nostre paper en la conducta suïcida del menor. Què va passar aquell dia? Què vas percebre, tu?
Bueno, moltes gràcies i re, un plaer estar aquí amb tu. Sí, mira, no, una cosa curiosa que va passar aquell dia va ser una miqueta això que, o sigui, el llibre jo el vaig, per dir-ho d'alguna forma, fer l'esforç i vaig intentar posar-ho com a l'abast de tothom perquè jo tenia una espècie com de sensació de que la gent no s'implicava bé amb la conducta suïcida perquè nosaltres, els professionals, quan parlem i ens adrecem i l'expliquem, ho expliquem com una espècie com d'una cosa com molt difícil d'abordar, molt difícil d'entendre, no? Multifactorial, multicausal, totes aquestes coses. Llavors jo pensava que teníem un compromís als professionals de la salut mental de poder fer, apropar els nous coneixements que són molt més clars de lo que es pensa i així que la gent es pogués com vincular amb aquesta, no? Es puguin donar un cop de mà a intentar pues això, pues baixar les dades aquestes tan terribles que tenim que lamentar cada any de les morts per suïcidi. El que va passar és que, clar, que normalment quan ja portes gairebé 10 anys dedicant-te a això, la gent que mostra interès per parlar amb tu, com en aquest cas tu, pues ja teniu aquest interès. Llavors sí que semblava que era algo com meu. Què em va passar a Sant Joan? Em posen allà en una, no, en un stand de l'editorial Herder i estava jo allà pues, re, disposat a pues assignar els meus llibres i a presentar el meu treball, la meva obra. Era molt interessant veure una miqueta la reacció aquesta que a mi se m'havia una miqueta com passat per sobre. I és que quan la gent arribava a l'estand i veia el títol del llibre i la portada del llibre, feien com un salt cap enrere i sortien d'allà corrents com espavorits, no? Com de dir, ostres, jo és que he vingut aquí a passar un bon rato, no? No a parlar d'això, no? I sí que va ser una informació i una, o sigui, i una experiència que em va una miqueta posar amb la realitat real, no? Per dir-ho d'alguna forma, com de lluny estem encara, que no és tant que nosaltres falti la nostra part, sinó aquest deute que tenim la societat amb la realitat del suïcidi fins a on arriba, no? Perquè és que arriba fins i tot a que no volem ni veure el nom, ni dir el nom, ni saber, no? Perquè a vegades les dades són públiques i diem, ostres, és que estan a l'accés de tothom. Ja, però és que no les busquem i intentem com, o sigui, és una realitat que no només no es mira, sinó que es fa tot el possible per tapar. I aquesta era l'anècdota que és una miqueta, bueno, més que res de la situació, no? Per saber una miqueta com estem.
Exacte, com aquesta anècdota d'alguna forma s'hi mostra aquesta conducta que a vegades tenim de ja no és acceptar, sinó a vegades no voler veure, no?, aquesta realitat. I tu, des de tants anys d'experiència que portes en això, com valores que podem remetre aquesta situació? Com podem sensibilitzar-nos al respecte, no?, d'aquests temes?
La veritat és que no ho sé, perquè aquest és un misteri. Jo sempre m'adreço a vosaltres i em poso a la vostra disposició perquè tots aquests espais que em doneu per compartir, no? Tota aquesta intimitat que comparteixen les famílies amb mi. Clar, jo no sóc de renyar, o sigui, perquè jo ho entenc tot, per dir-ho d'alguna forma, però un cop que t'apropes, o sigui, veus la, o sigui, lo malament que està passant la gent que està en aquesta situació, no? I amb això només es pot empitjorar en una altra situació, que és deixar-los sols o fins i tot culpabilitzar-los, no? Perquè en aquesta societat són una miqueta com molt amics de la culpa, no? Tothom està desitjant com buscar culpables, buscar... Llavors, aquesta sí que és una pregunta que no et sé dir, no? Perquè jo, el títol, clar, la meva obra és una obra esperançadora i que, en principi, vol ajudar, però és de lo que és, o sigui, és de suïcidi. Llavors, o sigui, en primera plana és això, doncs morir abans del suïcidi, que vol dir tot aquest procés previ a que no arribi l'amor per suïcidi, per poder entendre-ho i intervindre abans. Però, clar, no es pot com suavitzar. Llavors, no sabria dir-te com... Perquè si un té prop una família que pateix, ja està. Amb això ja té prou. Perquè amb això ja et vincules, ja veus que és una crueldat deixar-los sols, deixar-los... O sigui, no ho pots fer. Però per donar aquest pas, si no et toca a tu de primera mà, no sé com s'ha de fer. Esperem que vosaltres m'ajudeu.
I tu, des del teu punt de vista, valores que és bo parlar-ne, per exemple, generar doncs, debat, que les persones en parlem? Perquè sobre això també he llegit i he sentit diferents comentaris, no? Hi ha hagut també com diferents mirades.
Clar, ara mateix no tenim opció, perquè abans les línies editorials podien com una miqueta com tapar la realitat aquesta, no? Pues, escolta, no es parla de suïcidi perquè ho pot provocar i ja està. Però és que ara mateix, o sigui, aquesta opció ja és irreal, no existeix. O sigui, ara ja la tenim tothom, la tenim a la base, està a internet, està... O sigui, ara el que tenim que fer és... No va funcionar molt, perquè en realitat l'únic que va ser acabar com d'afiançar tots els tabús i tots els mites que hi ha entorn al suïcidi, o sigui, això en no parlar-ne, però és que ara ja no tenim més remei. O sigui, l'únic que ens queda és adreçar-nos bé a la situació i parlar-la de forma adequada. Perquè sí que parlar-la de forma inadequada pot generar suïcidi. Però és que aquesta informació ja està disponible, ja està a les xarxes, ja està a tot arreu. Llavors, ara per dir-ho d'alguna forma, és que no tenim més remei que encara aquesta realitat.
Per tant, parlar-ne, però parlar-ne de forma apropiada, i el teu llibre en aquest sentit, no? És una ajuda, penso, molt, molt important perquè puguem posar-ho sobre la taula amb més naturalitat, com a que forma part de la nostra vida, que ens pot impactar en tots i, per tant, que, bueno, que ens agradi o no, allò de mirar cap a una altra banda d'alguna forma no ens ajuda, no? I ens pots explicar, per exemple, perquè en el teu llibre parles de com tots podem, no, ser referents i agents de canvi, per dir-ho d'alguna manera, agents que podem incidir en aquesta situació, a prevenir i fins i tot evitar, no, la conducta suïcida dels menors. En el cas dels pares, per exemple, dels menors, sí? Què diries? Com valores, no, que seria la millor manera d'incidir? Com els ajudes tu? Quin consell donaries?
Bueno, amb els pares una miqueta com en tothom, eh? El suïcidi té que veure amb una situació de dolor. Llavors, amb aquesta situació de dolor hi ha vegades que als pares ja ens agradaria estalviar-li tot el dolor possible als nostres fills, però a vegades no estan ni en les nostres funcions i a més és que ni tan sols seria sa, no? Perquè no podem protegir ni fer-li ni lluitar-li totes les batalles. Moltes les tenen que lluitar ells. Però sí que hi ha una part molt important del dolor que és... Tornem a la culpa, una altra vegada, que la gent i que els nois no es sentin culpables per estar passant-ho malament. Perquè tots els nois volen estar bé, aconseguir tenir amics, aconseguir treure les notes, que els pares els admirin. Però després la vida et posa, les situacions que et posa, i això ho pots aconseguir o no, o no es pot aconseguir tot alhora. Llavors, en relació amb el dolor, sobretot, l'acompanyament i la validació. O sigui, el teu fill pot patir i mai li pots donar tot al teu fill. Llavors, tots aquests comentaris de ho tens tot per ser feliç, anem malament. Per què? Perquè primer, que si li hem donat tot, és mèrit nostre, no d'ell. Si ell té que conformar amb aquesta vida i generar una autoestima, una autovalia, si té que superar coses i guanyar-se coses per si mateix, si nosaltres ja li donem, com que li hem donat tot, ja amb ells els deixem com descarregats de coses per fer i de l'autoestima aquesta. Després té una part com de culpa, això, perquè no, tenint-ho tot, imagina't com tu gestiones per no estar bé, no? O sigui, seria com que incrementar com aquesta culpa. Llavors, amb els pares, saber que poden patir, que no està a les nostres mans treure'ls el patiment, però sí acompanyar-los amb aquest patiment, que no podem afegir culpa perquè la invalidació emocional, fer-li a una persona sentir culpable o com un fracàs perquè s'ho està passant malament és una cosa que sí que podem alleugerir els pares. Transmetre esperança perquè tot anirà bé, perquè en aquest moment té 14 anys, té 13 anys, té 15 anys. O sigui, aquest serà un adult pues, com tots els altres, com la majoria, perquè això, els errors de l'adolescència no marquen la teva vida, ni les decisions que tu prenguis a l'adolescència marquen la teva vida. Llavors, o sigui, treure-li una miqueta com tot el pes amb el moment amb el que estiguin passant en aquest moment, poder-se posar al costat d'ells sense por al futur, perquè això no només és el que està passant en aquest moment. Llavors, alleugerir una miqueta el dolor, generar aquesta situació real d'expectatives de futur, d'esperança. No és veritat que estan en el millor moment de la seva vida i que l'edat adulta està plena de responsabilitats, perquè l'edat adulta està plena de responsabilitats i de llibertat. I és molt més protegit l'espai de l'adult que el de l'adolescent. Llavors, tots aquests discursos que no els permeten poder transitar per aquests moments difícils de l'adolescència, tot això, si li estalviem, és una cosa que, perquè ja la vida els anirà posant tots aquests, totes aquestes fites que ha aconseguit per si mateixos. I després el que diem sempre, o sigui, és incompatible voler abandonar la vida si estic molt lligat amb ella, si estic molt enllaçat amb ella. Intentar garantir que els nostres joves tenen espais de relació de qualitat. I quan dic de qualitat, entro en un terreny complicat, eh? Vull dir, fora de xarxa social, si pot ser. O sigui, una miqueta més controladet, més experiència viva. Tot el que podem fer en aquest àmbit és, o sigui, és prevenció del suïcidi amb els fills.
M'ha semblat molt interessant moltes coses que has comentat, no? Aquesta capacitat d'acceptar que el dolor, que el malestar, d'alguna forma, ens agradi o no, forma part de la vida, que en els fills és important no tan sols aportar-los eines, sinó també, no?, donar-los que puguin viure i afrontar, no?, aquestes dificultats, acompanyar-los perquè ells afrontin les dificultats i d'alguna forma no haver-los de resoldre, doncs, tots els pares o mares, i a part, doncs, donar-los eines, no? Has parlat, per tant, per darrere, no?, de les teves paraules, hi havia termes molt interessants com la capacitat d'afrontar les adversitats, que ens les anem trobant durant la vida, la tolerància, la frustració, la capacitat d'empatia i de legitimar per part dels adults, no? I, clar, a mi això em feia preguntar fins a quin punt els adults estem preparats per acompanyar aquests nanos, no? O com tu valores... Què és el que podríem fer també per acompanyar els pares i mares? Perquè estic convençuda que tots els pares i mares el que volem és el millor pels nostres fills i, per tant, el que volem és acompanyar-los el millor possible. Però sento, i també ho sento com a mare, que a vegades potser no tenim tots els recursos, no? Tu com ho veus, això?
Bueno, jo veig això, que ho has dit molt bé, jo el que veig és això, una miqueta que els adults tenim, o sigui, estem cada cop, tinc la sensació, com més desvinculats nosaltres mateixos dels propis adults, no? Tots tenim, volem fer la nostra, tots volem prendre com una espècie com d'iniciativa i de gairebé de com ésser únic educador del meu fill, no? O sigui, una miqueta com deslligar-nos de la resta de gent de la societat que ens ajuda i que ens ajudarà amb una tarea tan difícil com educar els nostres fills. Per què dic això? Perquè de vegades també quan tu sents aquest acompanyament també tens menys por cap al futur, no? Perquè jo crec que amb això de l'acompanyament és molt important que aquesta esperança sigui de veritat. O sigui, tu pensis de veritat i que tu facis de veritat, que facis valdre una miqueta això de que la vida adulta és millor, perquè això, no? I això és una responsabilitat nostra, de que recordis que el món s'ha acabat no sé quantes vegades i que sempre ens hem sortit i tirem cap endavant, i, no? O sigui, aquestes coses, perquè els pares de vegades tenen la sensació que estan molt espantats i molt confosos. Uh-huh. I per una miqueta alliberar-se una miqueta també de culpa, us vull dir una cosa que és una realitat, i és que els adolescents passen de nosaltres moltíssim. O sigui, també perquè tingueu tranquil·litat en aquest sentit, que no tot el que li digueu és superimportant, perquè és que passen de lo que ens li diem. Però si jo estic molt espantat com a adult i molt confós a l'hora de com adreçar-lo, de quines guies donar-li, llavors aquest és un ambient molt difícil per al propi desenvolupament. L'adolescent sent aquesta com fragilitat de l'entorn, aquesta falta de tal, pensa que perquè és por el que perceben dels seus propis comportaments. I això els genera a ells més por encara. I s'acaben visquent com... Bueno, hi ha nois que es viuen com un problema per la seva família, perquè es pensen que destrossaran a la seva família. Llavors, jo diria que, ostres, que com a adults que som, nosaltres posem les normes a la contenció i, com us diria, o sigui, una habitació de contenció pues, acolxada, pues, ostres, pues, reps cops i és una miqueta com desagradable aquesta part de la paternitat, no? Perquè a la vegada es pues, paguen a nosaltres les seves frustracions que carreguen a l'escola o que carreguen a... Però, clar, ells tenen que tenir la garantia de que no ens destruiran ni no ens desfarem. O sigui, ja estàvem preparats per això i estem preparats per acompanyar-los amb, no? amb aquest afrontament de la vida en les seves eines. O sigui, no? Una miqueta que et planteja un problema, tu li dius, escolta, i amb això què has pensat? No? Plantejant un problema i no li soluciono. I què has pensat amb això? Què vols fer? Necessites que tenen un cop de mà? Si ho necessites, sí, però que ells vagin com fent aquesta proposta de solucions possibles.
Clar, i al final això representa fomentar la seva pròpia autonomia, la seva pròpia responsabilitat. Des d'aquesta... Jo pensava, no, mentre tu explicaves, aquesta necessitat d'acompanyament també als pares i mares perquè puguin sentir-se segurs, perquè puguin d'alguna forma afrontar, que no vol dir eliminar, però sinó afrontar, no, aquesta situació de por o moltes vegades pors i inseguretats que tenim quan eduquem els nostres fills i que puguem aprendre a gestionar-ho perquè la convivència, en definitiva, sigui el millor possible. I ara quan tu parlaves, no, de, ostres, és que els pares, no, fer aquesta connexió, no, amb altres agents socials, buscar ajuda perquè ens puguin també recolzar a nosaltres, pot ser també una bona proposta. I llavors jo pensava en l'escola, no? Què és el que des de l'escola consideres que es podria fer de cara a la prevenció, de cara a ajudar en aquesta situació de conducta suïcida dels menors?
Clar, mira, l'escola es pot fer moltíssimes coses perquè l'escola els tenim tots allà. Però imagina, no? Hi ha escoles que de vegades coses que ens descarreguen a nosaltres o que el que et deia, no? Buscar l'acompanyament de pare com a pare d'altres pares també, que estan en les situacions mateixes que nosaltres. O sigui, de buscar com aquest recolzament també entre iguals, perquè això, o sigui, al final són molts pares que els donem la seguretat, perquè els fills, al final, tots són nostres. Perquè si un fill s'ho està passant molt malament i amb això que s'ho està passant molt malament, al final té comportaments com molt agressius per aquest malestar, o sigui, al final t'acabarà... O sigui, si ja no t'implica per lo que t'hauria d'implicar, que és per saber que aquest fill és un fill de la comunitat i és teu també com l'altre, al final t'acabarà implicant perquè acabarà tenint pues això, pues conflictes amb el teu fill. Sí? Llavors tenim que fer com aquest, com passa endavant i com et diria? Jo faria com una espècie com de contrapunt, perquè de vegades amb això de les xarxes socials, no? Sembla com que hi ha una pressió social, no? I dius, no, és que hi ha una pressió social de que ja comencen tots a tenir mòbil i al final el meu és l'últim que té mòbil. Pues escolta, pues aquesta pressió social es pot fer també, no? Com a pares d'una classe, de dir, escolta, no guanyem res amb que els nostres fills tinguin un mòbil amb 8-9 anys. Ens consorcem tots els pares de la classe, escolta, i cap noi tindrà mòbil fins que no acabi, et dic, com a poc, però la primària, no? Fins que no arribin a l'ESO. I encara ho posaríem dubte, no? Però fer aquesta compressió social que nosaltres també la puguem sentir, la puguem tenir, no? I l'acompanyament, perquè els pares de vegades parlen amb el pati de la seva realitat com molt individual i de jo què faig amb el meu fill, escolta, doncs és que estem tots, no? Llavors, si ell fa una rebequeria, ja t'ajudem tots, no? A contenir-la, ja t'ajudem tots a... Sí? O sigui, que ens sentim més acompanyats des de l'adult. Que ells vegin que els adults, en comptes d'estar, com de vegades ens perceben, que és, pues això, pues molt, fins i tot enfrontats o distanciats o que no els fiquem, que ens vegin com a una unitat. Perquè educar amb un fill és una tarea molt difícil.
Totalment. Parles d'un dels elements que considero que són més importants per superar precisament adversitats, situacions difícils, i no cal que poden ser aquestes que estem parlant, però a vegades poden ser situacions del dia a dia amb la que es trobem també els pares i mares, no? Com aquesta connexió social, com aquesta xarxa que podem fer entre nosaltres, moltes vegades aquesta xarxa social és un suport per alhora superar adversitats i per construir aquesta resiliència que tant necessitem per afrontar-la. I com també, no, aquesta, des d'aquesta mirada resilient també hi ha aquesta mirada esperançadora, possibilista, de que podem incidir, podem canviar el futur i podem fer-lo entre tots millor, no? I podem canviar coses, perquè si fem pinya, com tu deies, podem canviar coses i podem arribar a decidir que si no ens agrada, doncs, o no és positiu que els nostres fills tinguin un mòbil als 8 anys, doncs podem prendre la decisió i podem impactar positivament, no? Que és una mica el missatge que hi ha darrere de tot el teu llibre, de dir, tots som referents, també els iguals poden ajudar a un adolescent. I hi ha un exemple que t'he sentit explicar alguna vegada i que em va agradar molt, de com un referent que fins i tot no era de l'escola, no? Un entrenador, va ajudar amb una trucada a una noia que tu estaves atenent a l'hospital. I si ens la vols explicar, em sembla que és, bueno, un molt bon exemple també.
Sí, aquesta era això, una de les situacions que jo tinc a l'hospital, que de vegades intento treballar molt amb ells, la vinculació, com estan de connectats amb els altres, perquè de vegades els nois en realitat sí que estan connectats, però ens costa com acabar com de veure-ho també, perquè tothom estem com en aquesta mirada com prudent, no? Llavors em vaig trobar això amb una visita, em vaig trobar que una de les noies que estava acompanyant en aquest procés li sonava el mòbil. I escolta, el meu entrenador, escolta, doncs agafa-ho. Ho va agafar i l'home aquell, clar, va fer la intervenció, la millor intervenció que es podia fer en aquell moment de vinculació de la noia amb el món, no? Que li va començar a dir lo important que era ella per l'equip, que totes les noies estaven desitjant de tornar-la a veure, que la necessitaven a l'equip, que la necessitaven... Que, o sigui, fins i tot imagina't que deia, dissabte no podrà jugar, però escolta, ja saps que quan estem lesionades, quan alguna està lesionada, ve a donar recolzament a l'equip i després fem allà com pues, entre totes l'espai aquest. Clar, aquestes intervencions és impossible millorar-les des d'un àmbit hospitalari, sí? Perquè és una intervenció de veritat. Va ser també com graciosa com la segona part, perquè després de dir això, clar, el primer que deia i que s'escoltava dir era però necessito parlar amb algú, que algú em digui què pots fer, no? Com una miqueta com espantat, no? Perquè ens falta encara com aquesta sensació de que estem tots en xarxa, perquè ell tindria que tenir clar de que la decisió d'altar amb aquesta noia no depenia només d'ell, que ell només era un factor protector i d'ajuda. O sigui, que ell estava fent una cosa, no? Com ser conscient de lo que era i de que la decisió era entre tots. Òbviament, li vaig demanar el número de telèfon, el vaig trucar i li vaig dir que li vaig felicitar per la seva capacitat d'acompanyament, de carinyo, d'integració, perquè en aquests moments de la vida ells no estan allà per competir i per ser els millors de no sé quants, perquè a mi no era un esport com minoritari. Estan allà per tenir aquesta sensació de vinculació amb l'altre i d'estar. Llavors, clar, el vaig felicitar, el vaig tranquil·litzar en aquest sentit de dir-li, escolta, tu ets un engranatge de la xarxa, o sigui, una hebra de la xarxa, però que sàpigues que has fet la teva feina d'una forma com molt especial, perquè la noia, la veritat que la veies, o sigui, es refeia, o sigui, de saber que sí que comptava per la gent.
Uh-huh. Aquest sentiment que necessitem de pertenença, no? De que els altres ens veuen, de que realment som importants, de que compten per nosaltres. I sembla mentida que a vegades, no, ens sembla que, bueno, que potser no generem prou impacte o que potser nosaltres no som importants per dir-ho. No sé si és que els adults ho pensem així o és que ens fa por l'impacte que puguem arribar a tenir, saps? No sabem si serà positiu o no.
Bueno, clar, i el que sempre dic amb l'acompanyament del risc de suïcidi és això, o sigui, que tu tens que donar aquest pas perquè l'entrenador havia pres la iniciativa a ell. Si no li havien trucat, ell, la noia li havia trucat a ell a veure si podria fer això. Si havia pres la iniciativa. Si no tenia per què trucar-la, no estava als seus estatuts ni al seu protocol, perquè no es maneguen amb protocols. Ell va dir, escolta, està ingressada, vaig interessar-me per ella. I la va trucar espontàniament. Això és el que vull dir, donar un pas cap endavant amb els nostres nois. O sigui, una persona de l'equip falta, on està l'hospital? Escolta, la trucaré a veure com està, m'interesso. Això és fonamental en quant a la prevenció del suïcidi, perquè ells s'acaben visquent a si mateixos com una càrrega per als altres i no volen com amargar-li la vida al seu amic o al seu company. O sigui, s'ha de ser proactiu en aquest sentit. O sigui, la persona que està en aquesta situació, tenim que anar. O sigui, un amic li toca fer d'amic passat. O sigui, el teu amic que està en una crisi suïcida, et toca agafar una miqueta més la iniciativa, acompanyar-lo, dir-li que surti, o sigui, que ell ho pugui veure, pugui sentir.
Uh-huh. Per tant, convertir-nos en més protagonistes, convertir-nos en agents realment de canvi, no? Que ens ho podem creure i que realment no és una qüestió, no? dels especialistes, que sí que, òbviament, hi teniu un paper molt, molt important i des d'aquest acompanyament a les famílies i també, òbviament, als menors, sinó que ens quedi clar d'alguna forma que és un tema en el que tots hi tenim part, d'entrada tots ens hi pot impactar i en el que tots hi podem incidir i podem incidir positivament. Em sembla molt interessant aquesta mirada més des de la responsabilitat i de l'autonomia. I, si et sembla, m'agradaria acabar amb una pregunta, perquè tu ets pare, de fet, de quatre fills, i m'agradaria saber com ho vius, això, no? Des del ser pare, com vius tota aquesta professió teva, tota aquesta dedicació teva?
Bueno, jo una miqueta intento aplicar-me el que intento, com dir, el que aprenc, perquè, clar, jo aprenc molt amb aquests espais amb les famílies que comparteixo. Llavors, clar, nosaltres sempre preguntem la pregunta, no? Com un noi de 15 anys arriba a pensar que és millor morir que continuar visquent? I a partir d'aquí, pues contextualitzem l'episodi amb la narrativa vital de la persona. I ja vas veient tots aquests processos que trasllado amb el llibre, ja vas veient com aquesta desvinculació progressiva, com aquest, no? Llavors, una miqueta el que et dic, de moment ara, amb les etapes que em toquen a mi viure, pues una miqueta més de donar-li una miqueta d'orientació més guiada, per dir-ho d'alguna forma, però esperant el moment en què ja no me l'acceptin i passar a l'altre tipus d'orientació, que ja comença a fer exemple ara, perquè és una miqueta amb l'exemple. El que diu, si jo m'adreço amb els altres adults a demanar ajuda en una situació que jo em senti com desbordat o que jo pensi que no estic sol, així és una miqueta els estic ajudant amb ells a saber que es pot comptar amb l'altre, que es pot adreçar a l'altre, perquè de vegades aquestes coses les acaben solucionant entre ells mateixos. Perquè jo, si vols, acabo molt ràpid amb una experiència que em van explicar també en una d'aquestes visites que va ser molt interessant. Em van dir que hi havia una situació que uns nois es sentien com molt exclosos, quatre nois se sentien molt exclosos d'un grup que sembla que hi havia un grup classe com molt potent. I sembla que va arribar una psicòloga escolar i li van explicar la situació. Escolta, hi ha un grup de nois que són com molt potents i no acaben d'acceptar amb aquests quatre que estan allà desvinculats. I fins ara el que havien fet era com que tothom anava amb aquest grup potent i els hi deien, parlàvem amb ell, escolta, teniu que acceptar tothom, teniu que tal. Ella va arribar i per el que sigui, per formació, per tal, perquè de vegades les coses són més fàcils, va dir, quatre? Diu, sí, porta-me'ls. I va parlar amb els quatre aquests. Escolta, el va asseure junts, va dir, què us passa? No, que no ens accepten el grup, que no tant. Diu, però sou quatre. Ostres, és que no me falta més. Si es van ajuntar els quatre, van fer un grup, com que el grup era tan potent l'altre, va començar a tenir pèrdues d'aquells que estaven allà una miqueta més, que se sentien arrossegant, i veient que havia una alternativa, es van ajuntar, i al final hi havia un grup com gran de 15 persones i l'altre de 7 o 8. Vull dir, que al final, o sigui, l'important és fer aquests lligams amb els altres. I això ja li podem com transmetre als nostres nois. Molta vinculació. No són quatre tampoc per casualitat, perquè tinguin més possibilitats i més... Que està tot bé, eh? Que un està bé, zero està bé i dos està bé, però que també té que haver alguna cosa d'això, no?
Sí. Aquests espais en els que ens permetem, d'entrada, no? Has comentat també algo molt interessant de com des del model, des del referent, no? Jo aporto aquestes propostes d'actuació, per dir-ho d'alguna manera, o de conducta en el meu fill, en el sentit de necessito ajuda i com a adult m'ho permeto i sóc compassiu o compassiva a mi mateixa i la demano, i per tant això pot ser un exemple també pel meu fill per parlar-ne, com aquests espais de connexió, de parlar, d'escolta, dels adults amb els nens i entre els mateixos nois i noies poden ser molt positius. I, per tant, com és important, no? Ara, sobretot, penso, després d'aquesta situació de pandèmia, de poder refer aquests nexes, aquests vincles i poder-los ajudar perquè construeixin relacions humanes positives i molt essencials, no? Que no siguin superficials, no? Perquè tinc la sensació que a vegades ens movem amb les relacions socials, també els adults, no només els adolescents, amb molta superficialitat i ens falta aquesta connexió humana essencial que realment moltes vegades ens pot ajudar. No?
Jo crec que això només s'entén des de la por, eh? Des de la por aquesta dels propis pares, de que com que hi ha aquests discursos de fatalistes, de no hi haurà molt atur, hi haurà tal, llavors la gent té por i vol que el seu fill sigui dels que el salvi. I això és una mala opció, perquè precisament és el que els condemna al final amb aquesta solitud, amb aquesta... Perquè d'aquí ens sortirem una miqueta tots junts. Llavors és això, és donar una miqueta al contrabalanç, als valors que ens venen com d'alguna forma com mig... És que no m'agrada dir imposats, però sí que és veritat que hem de fer una reflexió profunda de valors, no? De saber una miqueta com anem, què volem, què, no? I en aquest sentit, i com volem, com ens volem relacionar amb els altres. Perquè és que al final, és que els altres no és més que nosaltres mateixos, o sigui, és que són el mateix.
Sí, sí. En lloc de mirar-nos-ho, no?, des de la por, mirar-nos-ho des de l'esperança, quin món volem, sentir que tothom hi pot formar part de la construcció d'aquest món que volem, com vull estar en aquest món i com ens podem connectar per construir-lo, no? Em sembla molt interessant. Jo ja acabar, eh? I t'he preguntat com t'ajuda, no?, el fet de la teva professió en el fet de ser pare, com ho vius pel fet de ser pare, i m'agradaria fer-te la pregunta al contrari, és a dir, com el fet de ser pare t'ajuda en la teva professió?
Bueno, sobretot bueno, lo que ens passa a tots una miqueta, a saber que això, no? Que sí que és veritat que tenim que intentar entendre que no és la intenció el que compta, que el que compta són els resultats, perquè tenim que agafar la paternitat amb aquesta humilitat de dir, escolta, això és difícil i a més amb aquest pequeñito que ha sortit aquí encara una miqueta més difícil. Llavors, no només és suficient en fer el que nosaltres pensem que és el millor, sinó que hem de valorar una miqueta els resultats, no? Perquè això és molt difícil, perquè de vegades el que teòricament... Llavors, amb aquesta compassió, amb aquesta comprensió amb l'altre pare, amb això jo crec que sí que... Clar, quin remei, o sigui, si és que de vegades et posen en situacions que tu dius, agafo tots els manuals, els llenço, no funciona res, no? I en aquests moments de dir, però és que no puc més, no? O sigui, llavors, amb aquestes situacions sí que és veritat, doncs, que t'ajuda, no? Et posa una miqueta com molt... A la part aquesta de la humilitat i de la compassió. O sigui, això no va de renyar ningú ni de culpabilitzar ningú. Tothom ho volem fer el millor possible, tenim que ajudar a repensar i a fer-lo entre els altres, i quan tenim que canviar l'estratègia, la tenim que canviar.
Que interessant, no? Acceptació, comprensió entre nosaltres, compassió. I aprendre'n per millorar. Escolta'm, doncs, moltíssimes gràcies per tot el que ens has aportat. També gràcies per escriure aquest llibre. Penso que no ha de ser gens fàcil, no?, traslladar el que vius i has après a la teva pràctica professional, clínica, en un llibre que és un llibre que pot estar a l'abast de moltes persones, és a dir, que no és un llibre pensat pels professionals, sinó que és pensat també pels pares i mares, per mestres, per tothom que estigui interessat en conèixer més i saber com podem, no?, implicar-nos a més en aquest tipus de situacions, en les conductes suïcides dels menors. I espero que puguem tornar a coincidir, de veritat, i espero més llibres com el teu, que encara no l'he acabat, però ja m'agrada tant que estic pensant en hi haurà una segona part.
Doncs moltes gràcies, perquè ha estat un plaer. La veritat és que ha estat una feinada monumental, perquè intentar fer les coses que semblen tan difícils, fer-les una miqueta més fàcils, però torno, o sigui, ningú pot escriure un llibre sol i ningú ho hauria de fer. O sigui, aquí hi ha el meu nom, però hi ha molta, molta, molta ajuda. A més de tota la càrrega d'experiència i tota la intimitat que han compartit, pues, amb aquestes persones amb les que va adreçat, perquè aquest llibre és un homenatge a ells, és de dir, escolta, el vostre dolor no quedarà en el no res, o sigui, el transformarem com sigui, en prevenció futura, amb ajuda als altres, o sigui, no quedarà amb el passat i ningú recordarà, o sigui, tot això que heu compartit amb mi tindrà impacte. Llavors, amb aquest compromís, és que el que és difícil és que això no acabi trobant sortida.
Me n'alegro molt. Et desitjo molt i molt èxit amb el llibre. Penso que és super, super necessari, per no dir imprescindible. I espero que ens retrobem aviat.
Segur que sí. Moltes gràcies per l'espai, felicitats i una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies també a vosaltres per ser-hi i per continuar amb nosaltres. Us esperem amb noves entrevistes aquí a La por com a camí ben aviat. Gràcies.